Bon dia des de Pals, són les 8 del matí.
Bon dia de petit canvi, amb núvols i aire de tramuntana. Tot i que ara al matí no tenim tanta fred, al migdia el termòmetre no podrà pujar tant.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Bon dia a tots i a totes, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dijous, dia 20 de gener del 2022. I la jornada d'avui comença amb núvols i un lleuger canvi de temps. Les temperatures que tenim ara mateix a alguns dels nostres municipis són 0 graus a Pals, 2 graus a Rupià i 1 grau a Santa Cristina d'Aro. Com veieu, temperatures fredes a primera hora del dia, que arribaran a màximes de 13 graus durant el llarg del matí. I avui engegarem el supermatí parlant del carnaval d'aquest any, tot i que encara no es sap com es durà a terme i quines restriccions hi haurà el darrer cap de setmana de febrer, sembla que en principi es farà i es tira endavant. També passarem per Jafre, on un incendi va cremar una casa i els seus tres habitants van haver de ser evacuats a l'Hospital de Palamós. Eren una dona i els seus dos fills, dos menors. I en l'àmbit esportiu estem d'enhorabona, i és que la begurenca Paula Badosa segueix endavant a l'Open d'Austràlia i ja es troba ara mateix als setzens de final. I a més, com cada dijous, ja sabeu que farem una volta per les cartelleres amb la secció de cinema que ens porta setmana rere setmana l'Ignasi Arbat amb les estrenes d'aquest cap de setmana. Són les 8 i 1 minuts del matí. Som la Ràdio de l'Empordà. I avui a la redacció de Ràdio Capital Empordà tenim en Sergi Villena, la Maria Alzina i en Roger Rams. Bon dia a tots.
Hola, bon dia. Bon dia.
I com hem comentat, comencem l'informatiu parlant del carnaval, i és que la Costa Brava Centre vol tirar endavant el carnaval del 2022.
Tot i la incertesa de la Covid-19 i les mesures canviants que va exposant el govern, les colles de la Costa Brava Centre es preparen per a un carnaval d'allò més incert. Des de Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro mantenen de moment la seva posició. El carnaval de la Costa Brava Centre segueix endavant.
I en parlarem avui de tot això amb l'alcalde de Platja d'Aro, amb Maurici Jiménez. Li volem preguntar també per l'acord que han signat amb plataformes virtuals recentment perquè els comerços del poble puguin vendre per internet. Volem saber com funcionarà i també qui s'hi podrà acollir. L'alcalde, que per cert ens agafarà el telèfon des de Madrid, ha anat a promocionar Platja d'Aro al Fitur, la Fira del Turisme. I més coses, també parlarem de l'incendi que hi ha hagut a Jafre, que ha cremat una casa.
Una dona i dos menors n'han sortit il·lesos de l'incendi, però se'ls ha evacuat a l'Hospital de Palamós per examinar-los. Han estat els propis inquilins els que han alertat que s'estava cremant un matalàs i n'han pogut sortir pel seu propi peu.
I en quant a esports, Paula Badosa continua amb pas ferm a l'Open d'Austràlia.
La tenista begurenca avança a tercera ronda del Gran Slam australià amb un joc convincent i, el que és més important, sense desgastar-se excessivament a nivell físic. En el proper partit, corresponent ja als setzens de final, la Paula s'enfrontarà a la ucraïnesa Kostyuk, que es va desfer de la valenciana Sara Sorribas.
I durant el dia d'avui s'està duent a terme una batuda de senglars i ànecs coivers a la mota del riu Ter.
Avui dijous s'està duent a terme una batuda de senglar a les dues motes del riu Ter i també una cacera d'ànecs coivers al tram final del riu. Això sí, en tot moment fora de la reserva del Parc Natural.
I ha arribat el moment de conèixer, com sempre, la previsió del temps. Avui amb nosaltres tenim en Marc Vilà. Bon dia, Marc.
Bon dia.
Marc, amb quin temps comença el dia al Baix Empordà?
Avui dijous seguirem anticiclònics, però amb una petita novetat al cel. I això ja és notícia. El dia comença ja més ennuvolat i aquesta dinàmica persistirà al migdia. També tindrem una entrada d'aire de tramuntana que notarem més a mesura que passi la jornada. Tot plegat serà degut a l'arribada d'un front del nord que escombrarà el territori baix empordanès i farà que les temperatures tinguin un comportament diferent que els últims dies, L'ennuvolament matiner que tenim no deixarà baixar tant els termòmetres i l'ennuvolament al migdia no deixarà pujar tant els termòmetres i l'aire de tramuntana en reforçarà la sensació freda als nostres cossos. Així doncs, ens estem despertant amb mínimes properes als 0 graus a la comarca i al migdia no podran pujar més dels 12. L'ambient fred seguirà, però amb una altra configuració al cel i després d'aquest petit canvi, l'anticicló tornarà a imposar la seva batuta.
Gràcies, Marc, per aquesta previsió del temps. Així sabeu que tots us heu d'abrigar una miqueta, sobretot durant el matí. I avui a la cançó del dia en posarem una de casa, una cançó catalana. Ja és de fa mesos, realment. De fet, és una de les cançons que més m'ha agradat del 2021 i em sembla que el meu company, en Marc Clapés, també li ha agradat molt perquè l'ha posat molt a la primera llista de Ràdio Capital. Anem a escoltar Amics, Tiets i Coneguts de Tiets i Els Amics de les Arts, una cançó molt animada, ara que a més ja estem a tocar del cap de setmana. Anem a escoltar-la.
Que la iaia quasi cada diumenge veure jugar l'Iniesta. Tinc ganes de quedar-me aquí. Enyoro els matins de ressaca després d'una festa. Avui fa tempesta. Tinc ganes de quedar-me al llit. Ja no podem fer. Hey! Tinc un món de festa que em fa ser inestable mentalment. Crec que no empatitzo gens amb la gent, però veig que he après a valorar els petits moments. Però estic tranqui fent d'estranquis un projecte amb el meu tet. Busco pisos habitacle, crec que sóc addicte al Vinted. O a la pop mentre faig pipi assegut i perdo el temps.
Hey! Tu insultes a la ràdio per posar sempre el mateix. Jo ja et busco alguna playlist de temes que he descobert, els temazos d'aquest mes i dels següents.
Porque en inglés se enseña al punto.
Les finestres baixades som tu i jo i la Golden Hour. Un sol que et pica la cara i una musiqueta suau. Són les 10 de la mañana i em pregunto si vindràs i em dius que...
Nena, saps que tinc un grup? Toco els Tiets.
Què?
De Tiets.
Un grup de què?
De música.
Ah.
Sí, de música.
Potser és que el trap català no...
No.
No.
Tinc a punt un Dropbox que es diu cançons que aviat ho petaran. Duc el tupet amb bou i sempre cito Josep Pla.
Si vols ser un gran geni, diu que abans ho has de semblar.
Tinc la gran sospita que compto amb un cavallo ganador. Un hit estratosfèric, prepareu-me ja el disc d'or.
Tiets, amics i pasta que tremoli Benidorm.
Marina d'Or, ciutat de vacaciones, digue-me.
Ja som a mitja tarda i no m'acabo d'inspirar. Van, agafo una de Queen.
Dissimulo aquí i allà.
Te la canto dos segons, ja m'has pillat.
Tieta,
sóc un fracassat.
Ho engegaré a la merda tot.
Sort que hi ets, que tinc a tu.
Que quan em veus amb el cap cos,
sempre vens, m'abraces fort i ja cau d'orella amb mi.
Tranquil, no passa.
Ets un apassionat a la literatura i l'escriptura i, a més, ets creatiu? Si tens entre 14 i 18 anys, el concurs literari Amic Ficcions és per tu. Per participar, només has de crear una història de ficció dividida en 3 capítols i podràs guanyar iPhones, PlayStations, iPads i auriculars sense fils. Informa't al web ficcions.cat. L'organitza l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació.
La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica, però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Cursà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Cursà. Telèfon 972 63 0028. El teu gasoil de confiança.
Hi ha una ràdio tranquil·la, una ràdio propera, una ràdio diferent, una ràdio premium. 24 hores de música alternativa, relaxada, diferent. 24 hores de cançons que no sonen mai a cap altra ràdio i que no les escoltes, les sents. Entra a radiocapital.cat i escolta Empordà Premium Ràdio. Sona diferent. Viu-la intensament.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Recorda que la Torre de les Hores és oberta els dissabtes, diumenges i festius de 11:45 a 3:15 PM i de 3 a 6 PM.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
més econòmic del que et penses
i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
del nostre web,
de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
I ara sí, com hem comentat a l'inici del supermatí, avui toca parlar de carnaval, i és que el carnaval del Baix Empordà continua endavant. Tot i la incertesa de la Covid-19, les colles de la Costa Brava Centre es preparen per celebrar-lo l'últim cap de setmana de febrer. Els ajuntaments de Platja d'Aro, de Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro mantindran una reunió per decidir com es farà aquest carnaval. Què més en sabem, Maria?
Des de la regidoria de turisme del municipi de Castellplatja d'Aro i Segaró, Jenny Xufre i Mercè, explica que mantenen la seva decisió de tirar endavant el carnaval.
Llavors, nosaltres hem... Sí, la idea és tirar-ho endavant, que és el cap de setmana del 26, crec que és el dissabte 26 de febrer, però sí que és veritat que demà dijous al vespre tenim una reunió amb els altres pobles i amb la Federació de Colles. Demà ens reunirem i acabarem de decidir. Però per lo que jo he anat plantejant tant a la regidora de Sant Feliu com al regidor de Santa Cristina, la idea seria tirar-ho endavant.
Es plantegen mantenir les rues amb l'obligatorietat de dur la mascareta, però un dels problemes que es plantegen són els tradicionals sopars de colles i les entregues de premis que hauran de buscar un format diferent.
I estem parlant de colles. Per ara, què en sabem de les colles, Maria?
De moment, les colles continuen atentes al que anuncien des dels ajuntaments i des de la Generalitat. A Sant Feliu de Guíxols tenen previst que surtin 11 colles, a Santa Cristina 6 i a Platja d'Aro 13. El secretari de l'Associació de Colles Ganxones, Carles Bangarell, també conegut com a Festi, explica que les colles es troben en un moment d'incertesa.
Clar, quan arriba allò de l'Omicron, doncs tothom fica una mica fent-ho demà i diu, bueno, què fem? Perquè també és veritat que si l'Ajuntament o la Generalitat diu no hi ha carnaval, tot el que has fet, no, se'n va... enrere.
Caldrà esperar aquest dijous quan Sant Feliu de Guíxols, Castellplatja d'Aro i Santa Cristina d'Aro es reuniran per decidir quin format de carnaval es durà a terme. Està previst que se celebri durant el cap de setmana del 25, 26 i 27 de febrer de 2022.
I aprofitant que parlem de carnaval, a l'entrevista d'avui ens acompanya en Maurici Jiménez, alcalde de Platja d'Aro. Bon dia, Maurici.
Hola, molt bon dia.
Avui volíem parlar amb vostè, com hem comentat a l'inici del programa, de la iniciativa de comerç a línia Platja d'Aro, però ja que hi som, li vull preguntar també pel carnaval, que és el tema d'avui. El Carnestoltes de Platja d'Aro continua endavant també, no?
Sí, nosaltres el tenim en previsió. De fet, en aquest proper plenari aprovem definitivament les bases de convocatòria de les subvencions vinculades amb la rua i amb tot el carnaval, I és veritat que hem d'estar molt, molt amatents al que seran doncs, les direccions que d'alguna manera pugui arribar a prendre doncs, la Generalitat i, òbviament, Salut en els propers dies, al igual que òbviament, hem de seguir sentant-nos amb les colles i anar veient, diguéssim, o anar posant una miqueta el termòmetre per veure quina és la mirada, diguéssim, dels carrossaires i de les colles.
Perquè pel que comenta, entenc que el que hauria de passar perquè no es fes és que les mesures ho prohibissin. Si no és així, imagino que la idea és, com diem, no? Seguir endavant.
Sí, tenint sempre en compte que, òbviament, no parlem d'un carnaval normal. Veiem molt difícil, per no dir impossible, doncs, que els formats en interior d'aquells actes, com podria ser el sopar de colles o l'entrega de premis, doncs, es puguin fer, perquè malauradament no ho veiem amb els condicionants actuals de contagi i també, òbviament, amb la normativa de salut, però pensem que la rua i altres actes a l'aire lliure, doncs, en principi, els estem organitzant perquè puguin ser, d'alguna manera, doncs, realitzables amb el marc de seguretat que tenim avui.
Intentant no també que siguin el més semblants al que era abans, però evidentment doncs, seguint unes mesures. Quines mesures s'haurien de complir, sobretot el tema de la rua, que és el més gran i el més vistós també d'aquí del municipi?
Bé, en tot cas de la rua estem parlant precisament d'un event a l'aire lliure. Òbviament totes les persones que desfilin doncs, hauran de fer-ho amb mascareta, haurem de mirar quines són les distàncies que posem entre carrosses perquè no hi hagi una acumulació, i el que sí que òbviament és difícilment controlable, i això depèn del sentit comú, com ha passat al llarg de tota la pandèmia, d'aquells que s'apropin a casa nostra a gaudir-ne, doncs és de les acumulacions de la gent que es puguin produir en el marc de la via pública. Però cal recordar que fa 4 dies estàvem fent la Rua de Reis, que aquesta situació, és veritat que en dimensions diferents, també es podia produir, i la gent va ser prou curosa per repartir-se bé al llarg del recorregut i per tant, penso que ha de poder ser compatible.
Sí, esperem que sí que la gent no segueixi com fins ara, amb les ganes de celebrar, però amb compte. I com deia Maurici, hi ha previstes reunions no? per anar-ho preparant. Quan seran aquestes reunions per continuar avaluant la situació, sabent que això que a finals de febrer està a tocar i que és quan en principi està programat el carnaval, el Carnestoltes d'aquest any?
Bé, des de la unitat de turisme i la seva regidora, la Geni Sofré, crec que tenen reunió, si no és avui, demà, diguéssim, per coordinar-nos doncs, amb la resta, diguéssim, de municipis, Santa Cristina i Sant Feliu de Guíxols, i suposo que abans del cap de setmana doncs, tindrem una visió de conjunt, i òbviament, independentment de que tinguem una visió de conjunt de com volem fer el que volem fer, haurem de seguir-ho setmana a setmana veient una miqueta quina és l'evolució de la pandèmia.
Sí, evidentment imagino que tot això serà una mica el dia a dia i fins l'últim moment també poden canviar coses, però això ja serà si realment empitjora la situació sanitària i no queda altra, però bueno, estarem pendents de l'evolució aquí també al Supermatí. Com dèiem, Maurici, hem parlat del Carnestoltes, però avui volem explicar no, l'acord que han signat amb les plataformes de venda virtual Clicat i Zerka. L'objectiu és facilitar que botigues i comerciants del municipi facin alçar les vendes virtuals. En aquest cas, què permet aquestes plataformes?
Bé, són unes plataformes que ja estan, de fet, són líders en el sector de la venda online a nivell nacional. Nosaltres el que fem és arribar a un conveni marc amb aquestes dues empreses, diguéssim, que tenen la capacitat de posar en el mercat digital doncs, el producte dels establiments del nostre municipi, i ho fem amb un conveni que el que permet és que aquestes empreses que saben com digitalitzar i que saben com vendre faran una assessoria individualitzada a aquells comerços que estiguin interessats, faran la composició i d'alguna manera la definició estratègica de la botiga online de cadascun d'aquests comerços, i durant un any tindran aquest servei de forma gratuïta. Això que hauria de permetre, primer, és perdre aquella por a que hi hagi un risc econòmic al darrere d'una digitalització, que òbviament existeix, però que d'aquesta manera absorbeix, diguéssim, doncs, aquestes companyies, i per un altre, el fet de que hi hagi aquest assessorament individualitzat també es perd aquella recança que moltes vegades la fractura digital pot provocar segons doncs, el coneixement diguéssim, sobre la màquina, sobre el software, sobre les eines que pugui tenir cadascun dels comerciants, i que d'alguna manera amb aquest assessorament en el dia a dia, tant presencial com telefònic, d'aquestes empreses, doncs, els diferents establiments, hauria d'ajudar que doncs, a l'hora de fer la fotografia, a l'hora de veure com es controla l'estoc o a l'hora de logísticament acabar d'enviar el producte, doncs el client, online, doncs tot això es perdi una miqueta aquesta por i es vegi que funciona. En tot cas, al cas d'un any, al cap d'un any, que d'alguna manera es perd la gratuïtat del servei, sí que és veritat que després s'ha de començar a pagar una tarifa plana, però entenem que això passarà i la gent, òbviament, doncs, farà el canvi si veu que li ha resultat rentable, funciona i entra alguna cosa. I, per tant, penso que tenim un any per endavant, doncs, perquè el comerç local de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró pugui valorar primer si l'eina és bona. Nosaltres ens consta que sí, en tant que és una plataforma que està funcionant i que està fent ventes online de forma important a tot l'estat. I segon, hem de veure doncs, si s'adapta bé a la forma de treballar, diguéssim, dels comerciants d'aquí de Platja d'Aro.
Perquè no sé si han tingut ocasió de parlar amb algun dels comerciants, sé que és molt recent i encara, com deia, doncs, també tindran un any de prova, però ara per ara, sensacions que tenen els comerciants o que els hi han transmès, és positiu aquest canvi que és de nova implementació?
De fet, nosaltres abans de signar el conveni vam fer una reunió prèvia amb el president i membres de la Junta de l'ADEM, de l'Associació d'Empresaris d'aquí, de Castell, Platja d'Aro i Segaró, i es va fer una valoració prèvia. Ells la van veure com a positiu. Sí que és veritat que ens vam posar sobre la taula des del primer moment que, diguéssim, que Platja d'Aro el que és un centre comercial cel obert i, per tant, la presencialitat és molt important, però és impensable que avui, diguéssim, no, un comerç no es plantegi tenir presencialitat també digital. Això no és exclusiu, és a dir, no significa que ni els empresaris ni nosaltres veiem que els comerços s'han de volcar al 100% a la venda online, sinó que és un complement. I, per tant, és amb aquesta mesura en el que d'alguna manera hem de poder treballar, veure com aquest complement, que és la venda online, diguéssim, doncs pot ajudar a que possiblement doncs, en uns mesos entre nosaltres no tenim el número de visitants que podem tenir, com s'entén perfectament, un mes de juliol o d'agost, doncs ens pugui ajudar que la tardor, l'hivern, la primavera, doncs puguem complementar aquesta visió de forma digital. Aquí, òbviament, la visió comercial, diguéssim, és molt oberta. Podem tenir aquells propietaris de petits negocis que veuen que el seu dia a dia amb una o dues persones a la botiga se'ls pot ser més difícil encara haver-se'n de cuidar d'una plataforma online. I aquí el que hem parlat amb ells és que parleu amb l'empresa, veieu com us assessoren i quin seguiment us poden fer i a partir d'aquí valoreu la complexitat. I d'altres que fins i tot ja estaven fent venda online en plataformes pròpies que hauran de valorar què fan si dupliquen aquesta plataforma o si d'alguna manera fan el trasllat d'una plataforma a la que d'alguna manera hem signat a nivell de conveni.
Perquè, clar, en aquest cas, com bé deia, no? és important aquesta presencialitat i no perdre-la, però també hi ha mesos i mesos de l'any que hi ha més gent al municipi o menys, depenent del mes. No sé si en aquest cas està pensat per ciutadans del municipi, de l'entorn o de més lluny. Ho pregunto sobretot pel tema dels enviaments. No sé com es faran en aquest cas, si es pot accedir arreu del territori o és exclusiu d'aquí.
No, és una plataforma a nivell estatal, per tant, arriba a tot l'estat espanyol, tenint en compte que el conveni logístic està fet amb correus, i mira, jo explicava la presentació de l'empresa el com funcionava a nivell logístic i penso que està ben resolt, perquè fixa que en el moment en què un comprador fa la compra online i, per tant, l'establiment, el venedor, ha d'enviar el producte, simplement el que ha de fer és trucar a Correus, dir-li que ja té el producte preparat, Correus li ve a buscar la caixa, que òbviament ja la té embolicada i ho té tot preparat, i Correus s'encarrega doncs, d'enviar-ho, de que el client ho rebi, i a partir d'aquí doncs, està la feina feta. És a dir, realment, la feina per l'establiment és la plataforma online. Quan la venda s'executa, ha de preparar el producte, posar-lo en una bossa, diguéssim, com si l'estigués entregant a un client que ha fet una compra, diguéssim, a l'establiment, i els Correus que se n'ocupa de recollir-ho, enviar-ho i fer-ho arribar al client.
I com és que aquestes plataformes, perquè aquestes plataformes són les més adequades per impulsar el comerç virtual, què els han ofert en aquest cas?
Bueno, en aquest cas ens va interessar molt, perquè nosaltres al llarg de la pandèmia, nosaltres, jo suposo que molts altres ajuntaments, hem rebut moltes propostes, no només de plataformes similars a aquestes, sinó d'espais de digitalització, d'ajudes al comerç, etc. Aquesta, per mi, té dues o tres coses molt importants. La primera és aquest assessorament. És a dir, no és només posar una eina a l'abast de l'establiment i que, per tant, a partir d'aquí el comerciant s'espavili a emplenar-la, sinó que tenen constantment l'assessorament d'algú. a l'inici de forma presencial i diguéssim, a partir de que la plataforma està en marxa i de que l'establiment ha traslladat el seu estoc cap a la web del producte, doncs d'alguna manera amb un seguiment telefònic. Llavors jo crec que això és molt important, perquè hi ha una certa por per part dels comerciants i una por sobretot moltes vegades generada pel desconeixement sobre la tecnologia, que crec que això ho pot fer trencar. Un altre valor que pensem que tenim és una qüestió que precisament el marc del conveni ens dona, que és que tenim un any gratuït. Per tant, aquest any gratuït ens ha de servir per valorar-ho a tots plegats. Primer, en tant que municipi, per veure si realment doncs, els establiments a nivell general ho aprofiten, però penso que és una oportunitat per cadascun dels establiments de Castellar, Roblet i de Riu Segaró, perquè valoren, si no ho havien valorat mai, de fer aquest pas en la seva digitalització de forma gratuïta, assessorada, i per tant crec que és una oportunitat que al llarg d'un any es vol poder provar i en tot cas després es valora si es vol continuar o no. I tercer, perquè penso, havent vist altres empreses que se'ns havien apropat amb productes similars o que d'alguna manera volien arribar a oferir serveis similars, veiem que la part logística està molt ben resolta. Tenen d'alguna manera aquest conveni amb correus, a més tot el producte que s'ofereixi via la plataforma de Cerca o Clicat també apareix al màrquet de correus. Veiem que d'alguna manera és una empresa que ha fet la feina en posicionament, en teixir una xarxa, diguéssim, de poder garantir doncs, que el producte s'envia amb certes qualitats i a més que fan màrqueting i posicionament diguéssim dels productes i dels màrquets que tenen allà. Llavors penso que ens donen d'alguna manera una sèrie de condicionants que amb altres diguéssim aplicatius no l'havíem trobat fins ara.
I ara ho ha mig comentat, però no sé si en aquest cas amb aquestes plataformes han sigut les plataformes que han anat a vostès o vostès han anat a buscar-les. No sé si en aquest cas d'aquestes dues ha sigut així, perquè m'ha dit que sí que hi ha hagut altres plataformes que també s'han ofert, però que han acabat escollint per aquestes.
Mira, en aquest cas concret, la primera reunió que vam tenir la vam tenir perquè ells ens la van demanar, però perquè prèviament, és a dir, ells el que van anar a buscar primer, l'empresa de la plataforma, diguéssim, és a dir, van anar a visitar primer a l'Associació d'Empresaris. L'Associació d'Empresaris ho va veure interessant i quan l'Associació d'Empresaris ho va veure interessant, la plataforma ens va venir a veure. Llavors, bueno, és veritat, ens han vingut a veure i hem fet la valoració a partir d'aquí, però sempre ha sigut pensant en que d'alguna manera el sector comercial, a través de l'ADEM en aquest cas, doncs ho valorava positivament des del principi i crec que això també té un valor.
I en aquest cas, quan podrem gaudir-ne d'aquesta nova aplicació, no? Vull dir, quan es posarà en funcionament la venda per internet?
Bé, de fet, la setmana vinent comencen els primers contactes amb establiments locals, alguns a través de la pròpia entitat, Associació d'Empresaris, i altres amb una miqueta doncs, un porta-a-porta comercial explicant doncs, quin és el projecte i quina és d'alguna manera la fórmula de treballar. I a partir d'aquí el ritme el marquen una miqueta els comerciants, perquè més enllà de que nosaltres puguem oferir aquest conveni i òbviament l'empresa oferir l'eina, es tracta del que el comerciant té una part de treball. Ha de volcar el seu estoc, ha de volcar les fotografies dels seus productes i això doncs, té un tempo que l'empresa, vista l'experiència en altres municipis, doncs, calcula en una o tres setmanes. Per tant, des del moment en què algun comerciant diu sí, vull ser-hi, doncs a partir d'aquí hem de comptar que depèn de l'esforç, les ganes, el temps i, òbviament, la intensitat que li posi en treball digital a l'empresari, doncs tardarà més o menys temps.
Sí, no hi haurà una data de llançament on tots els comerços que hi vulguin participar començaran a la vegada. Vull dir que tots aniran una mica dintre d'aquesta franja que comenta, però tots aniran atraient aquest servei a mesura que vagin podent, no?, una mica.
Sí, de fet la nostra idea i de fer-ho en aquest moment és perquè pensem que ara doncs, precisament entre febrer i abril i per tant en aquests mesos que tenim entre més o menys aquest, ara tenim el Carnaval, com parlàvem, fins Setmana Santa, que són uns mesos d'alguna manera doncs, de temporada baixa per nosaltres, creiem que és un bon moment perquè el comerciant pugui fer aquest plantejament. Llavors, bueno, nosaltres esperem que per Setmana Santa haguem obtingut resultats i tinguem doncs, una part diguéssim del comerç que hagi volgut fer el tastet i que ja estigui doncs, en aquest mercat online.
i poder fer també una primera valoració. I de cara als ciutadans, amb què ho notarem? Com funcionarà pels que vulguem comprar virtualment?
Clar, pensem que els ciutadans tindrem un servei que també és interessant i que alguns comerços per si sols ja ofereixen, que és aquesta opció del click and collect, no? És a dir, la possibilitat de nosaltres estar a casa, entrar a una de les botigues virtuals d'un comerç de Platja d'Aro des de casa, fer la compra, però escollir que en comptes que me l'enviïn, recollir-lo allò a botiga. Saps? I per tant, jo poder arribar-me a l'establiment, sàpiga que ja tinc doncs, les meves sabates guardades o la meva camisa, quan arribo allà me l'acabo de provar, si no em va bé em canvio la talla i me l'emporto. Però en tot cas la compra ja està realitzada. Bueno, és un servei més que jo penso que més posa en valor allò que nosaltres realment volem posar en valor del comerç, que és el tracte personal i el tu a tu, i que amb aquesta digitalització possiblement es perdria, no? Per això parlem sempre de complement, no parlem de migrar-nos a ser un comerç digital, sinó de tenir un complement comercial.
O sigui, és mantenir el que teníem fins ara, no? I afegir aquesta opció
per qui no... Amb una nova finestra de producte, correcte.
Exacte. Per qui no hi pugui accedir, doncs que tingui l'opció de comprar-ho virtualment.
Sí, a més amb la capacitat d'arribar possiblement a clients i a visitants del comerç que d'una altra manera potser no vindrien mai a Platja d'Aro per la distància, per la situació, per el que sigui, no? Obrir-nos a la possibilitat de vendre online a tot l'estat penso que és important i per tant crec que és una oportunitat que si més no, com a comerciant està bé que tots ho puguin valorar.
Doncs sí, totalment. I ja que el tenim avui a l'entrevista, ens ha agafat el telèfon, si no m'equivoco, des de Madrid, no? Des del Fitur, si no vaig errada, perquè sé que hi va ser.
Vaig tornar a vespre, sí.
Val, jo sabia que hi era ahir, però no sabia si havia tornat o encara no. Home, també és una bona notícia pel municipi, no? Que Platja d'Aro s'hagi pogut promocionar doncs, una fira com el Fitur. No sé com s'hi ha promocionat Platja d'Aro en aquest cas.
Bueno, de fet, la veritat és que ens feia molta il·lusió ser-hi perquè, malauradament, amb aquesta sisena onada de Covid, teníem una fira a Brussel·les que ha estat anul·lada, teníem una altra fira a França que també ha estat anul·lada i diguéssim que la primera fira de l'any, finalment, ha sigut allà IFEMA amb el que seria Fitur, no? Nosaltres cal recordar que quan ens moguem per les fires, majoritàriament ho fem sempre sota el paraigües del Patronat de Turisme de la Costa Brava. Llavors, nosaltres... precisament al Mar de Fitur, i ahir vam ser la inauguració del que era l'Espai de Catalunya, i dintre del mar de l'Espai de Catalunya hi havia l'Espai Costa Brava, doncs nosaltres teníem, doncs, acompanyant doncs, municipis com Lloret, Blanes i d'altres, diguéssim, de la Costa Brava, doncs un mostrador on teníem a turoperadors. Ahir i avui cal recordar que són els dos primers dies de fira on bàsicament hi ha professionals, per tant es parla més en l'àmbit de la turoperació i diguéssim de l'intercanvi de visions entre territoris turístics, i és a partir del cap de setmana doncs, que s'obre als visitants i és on esperem doncs, poder d'alguna manera recollir una miqueta del que seria el retorn de les inversions que fem tots plegats quan anem a aquestes fires en el sentit de promoció, de màrqueting i de donar-nos a conèixer.
Clar, a més, després d'aquests dos anys amb el turisme que ha estat complicat degut a la situació sanitària, no sé quin ambient s'hi ha respirat pel que fa a la recuperació, bueno, i s'hi respira pel que fa a la recuperació del turisme.
La gent està optimista, perquè la gent, Elvira, un estiu, que és veritat que estem en plena sisena onada i per tant les incògnites, com ens han passat els darrers dos anys, existeixen, però és veritat que el fet doncs, que bueno, hem passat per una onada on hi ha hagut molt de contagi, on veiem que d'alguna manera aquelles persones que han passat pel Covid ho han fet doncs, de forma més suau, sembla que la cosa pot estar molt més controlada per al volum de vacunació que tenim a nivell estatal, hi ha cert optimisme a l'ambient i crec que això és molt positiu. Ara és veritat que a última hora dependrem, com ha passat en aquests darrers dos anys i aquests dos darrers estius, de les diferents polítiques que prenguin cadascun dels països a l'hora de poder viatjar i d'alguna manera moure's, diguéssim, per Europa en el mar territorial, diguéssim, que nosaltres tenim doncs, el turisme objectiu, no? Cal recordar que vam tenir problemes doncs, en el primer estiu quan França tanca fronteres, o l'any passat amb Rússia encara tancada, per tant, estem molt amatents una miqueta a les diferents polítiques dels diferents estats per veure com ens podrem moure per Europa.
I en el cas d'aquí, de Platjaro, quin és el mercat que aspira a recuperar primer el municipi, no? Esperançadors i amb aquest positivisme que comenta que tenim també tots plegats perquè aquest any puguem tenir un estiu no normalitzat del tot com era abans, però sí el més normal possible.
Nosaltres estem treballant, i així ho vam definir en el marc del Consell Local de Desenvolupament Econòmic, que treballem amb entitats empresarials locals, diguéssim, per unificar una miqueta esforços, estem definint recuperar primer el que tenim de més proximitat. Quan parlem del turista de més proximitat, parlem normalment de França, parlem dels Països Baixos, parlem d'Holanda, de Bèlgica, i és amb aquests països en els que a nivell d'intensificació comercial estem treballant de la mà del patronat per ser-hi i per mirar de recuperar el turista, perquè és un turista de qualitat, que passa temps a casa nostra, que fa un tiquet, diguéssim, mitjà, que se'n diu una despesa mitjana elevada, i per tant ens complementa perfectament allò que d'alguna manera, i cal recordar-ho i formar part del nostre ADN, ens ha permès subsistir durant aquesta llarga pandèmia, que és el nostre visitant de proximitat, el visitant d'àrea metropolitana, de la Catalunya interior, de la Garrotxa, de Vic, que aquests, òbviament, els seguim cuidant, els seguim necessitant, i per tant hem de treballar-ho com a complement.
Home, doncs sí, al final això, el canvi que hi ha hagut amb aquesta situació no és que la gent d'aquí ha valorat i ha gaudit més del que tenim a casa, perquè no poder tampoc marxar, sí. Doncs hem tingut doncs aquest turisme de proximitat i d'aquí.
Sí, sí, així és. De fet, molta gent ens ho comentava, no?, que aquells apartaments que moltes vegades s'emplenaven només 15 dies a l'estiu, realment s'han emplenat els dos mesos, no?, perquè la gent, al no poder viatjar cap a fora, ha decidit situar-se a la seva segona residència, passar molt més temps en el seu espai, diguéssim, en vacacional nacional, i això a destinacions com la nostra, que tenim un contingent important de segona residència, ha fet que d'alguna manera puguem compensar la falta del turista estranger amb aquest turista, amb aquest visitant intern, d'alguna manera.
Doncs, alcalde, moltes gràcies per atendre'ns avui i ser al Supermatí i explicar-nos tant des del Carnestoltes fins a aquesta nova compra i venda virtual, com també del turisme que esperem que puguem tenir i gaudir a l'estiu. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I després de l'entrevista, seguim amb l'actualitat informativa del Baix Empordà. Un incendi a Jafre crema una casa. Una dona i dos menors n'han sortit il·lesos, però se'ls ha evacuat a l'Hospital de Palamós per examinar-los. Han estat els propis inquilins els que han alertat que s'estava cremant un matalàs i n'han pogut sortir pel seu propi peu.
L'incendi ha cremat totalment la planta superior i ha afectat l'estructura de la vivenda. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís cap a 3:15 de la matinada. Els afectats han estat una dona i dos menors que posteriorment han estat evacuats a l'Hospital de Palamós per examinar-los. Els bombers han activat 5 dotacions i han donat el foc per extingit poc després de les 5 de la matinada. En revisar l'estructura, han detectat una paret exterior inclinada i bigues de formigó trencades i han activat els serveis tècnics perquè n'avaluïn els danys.
Aquests dies n'estem fent un seguiment al Supermatí, és que la Paula Badosa continua en pas ferm a l'Open d'Austràlia. La tenista bagorenca avança a tercera ronda del Gran Slam australià amb un joc convincent i, el que és més important, sense desgastar-se excessivament a nivell físic. En el proper partit, corresponent ja als 16ers de final, la Paula s'enfrontarà a l'ucraïnesa Kostyuk, que es va desfer de la valenciana Sara Sorribas.
Badosa està constatant el seu gran moment de forma i confirmant-se com una de les raquetes principals del panorama mundial. En el partit disputat contra la italiana Martina Trevisan en segona ronda, el resultat ho diu tot, 6-0 i 6-3. El maig, disputat la matinada de dimecres, va tenir poca història, ja que la baix empordanesa va posar la directa des del principi i no va deixar que la italiana pogués fer servir amb facilitat el seu poderós cop de dreta. Badosa es va mostrar agressiva, profunda i confiada, amb un alt percentatge d'efectivitat amb el servei. D'aquesta manera es va adjudicar el primer set per un contundent 6-0 i si bé en la segona mànega Trevisan va intentar resistir amb 3 jocs guanyats, la superioritat de la bagorenca va ser manifesta i deixa clar que aspira a tot en aquest primer gran slam del 2022.
I des de fa una estona s'està duent a terme una batuda de senglars a les dues motes del riu Ter i també una cacera d'ànecs coivers al tram final del riu Ter, fora de la reserva natural del parc.
La batuda d'ànecs collverds s'està duent a terme des d'aquest matí a les 6 i s'allargarà fins a les 9. Des de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí han explicat que és una batuda excepcional, controlada i autoritzada. Es farà el tram comprès entre el pont i el límit amb la reserva natural parcial del Parc Natural. Ha estat autoritzada per la secció d'activitats cinegètiques de la Generalitat amb l'informe perceptiu del Parc Natural. La batuda del senglar s'està duent a terme des de les 7 i s'allargarà fins a les 3 de la tarda. L'autorització es fa per prevenir danys a l'agricultura dins de l'àmbit de l'àrea privada de caça ubicada als termes municipals de Pals, Regencós, Fontanilles, Palau-sator i Torroella de Montgrí. També compta amb l'autorització municipal per tancar tots els camins per impedir l'accés a persones i tot tipus de vehicles. L'Ajuntament demana a la ciutadania que no s'apropi a la zona delimitada i senyalitzada durant l'horari establert per les dues batudes.
Fem una pausa i de seguida tornem, com cada dijous, amb la secció de cinema i el nostre company Ignasi Arbat.
L'aigua de pluja pot servir per a molts més usos dels que et penses. Et permet reduir despeses i tenir més cura del medi ambient. A aguadelluvia.es t'ajudem a recollir-la i emmagatzemar-la perquè la puguis reutilitzar al jardí, a l'hort, a casa o on més et convingui. Tenim tota mena de solucions per recuperar l'aigua de pluja. Dipòsits rígids, flexibles, decoratius... Segur que tenim el que et pot ser més útil. Mira totes les solucions que tenim per tu a www.aguadelluvia.es.
Primer oficial, el deixo a càrrec del pont. Me'n vaig a la meva cabina a escoltar el Ningú no és perfecte, un programa de cinema i sèries amb la mirada posada al gènere fantàstic i als còmics. Ressenyes de pel·lícules, sèries, monogràfics especials, entrevistes, espai sobre Star Wars i Star Trek, còmics i anàlisis de productes de gènere amb els millors col·laboradors. Escolta el Ningú no és perfecte amb l'Ignasi Arbat, el dijous a les 23 hores a Ràdio Capital.
Supermatí! A Ràdio Capital.
I per acabar el supermatí d'avui, com cada dijous, saludem el nostre company Ignasi Arbat, expert en cinema. Bon dia, Ignasi.
Hola, bon dia, Marc, què tal?
Com estàs?
Molt bé, molt bé. Content de sentir-te, també.
Home, sí, ara feia dies que no coincidíem.
Sí, sí,
a veure, exacte. Ignasi, ja saps que a mi m'agrada molt el cinema i m'encanta aquesta secció perquè m'encanta que ens expliquis i ens informis de quines són les pel·lícules que s'estrenen aquest cap de setmana, a veure si hi ha alguna que puguem enganxar.
Sí, sí, sí. Aquesta setmana tenim propostes interessants, les tres, diferents, i tenim una sèrie.
Això està bé, també, que siguin diferents, perquè així per gustos colors, no?
Exacte, així podeu triar més o menys el que us vingui de gust.
Doncs mira, doncs, si et sembla, comencem a veure quina és la primera. Si ens dius el títol, llavors posem
doncs,
el...
Sí. Mira, comencem per El Callejón de las Almas Perdidas o Nightmare Alley.
¿En qué año estamos?
1941.
¿Qué día es hoy?
Miércoles, creo.
Muy bien. Ahora, lo más sucintamente que pueda. ¿De verdad es medium?
Pasen ustedes y contemplen uno de los misterios insondables del universo.
Soy capaz de darte el mundo y todo lo que hay en él.
¿De qué estás hablando?
Hacemos adivinación.
Ayuda, mujer.
Abigail.
Dios mío.
Enséñame.
¿Enseñarte? Todo el mundo tiene una sombra del pasado.
Ignasi, pel que veig, la música és una mica, no sé si dramàtica, també pel títol, no ho sé si me l'estic jugant molt, eh?
A veure, comèdia no és, eh? És un drama, però també combina suspens, i és que el director és Guillermo del Toro, que estem acostumats a veure...
Bon dia.
Produccions de terror, però aquí s'allunya una mica del gènere de terror, però la seva estètica també la posa en aquest tipus de relat. interessant, perquè de fet es tracta de la pel·lícula d'un remake d'una pel·lícula dels anys 40 del mateix títol, i en aquesta ocasió pràcticament és que no canvia l'època, perquè també ens situa igual que aquell a finals dels anys 30 als Estats Units, principis dels 40, i el repartiment és, vaja, un tros de repartiment.
Això t'anava a preguntar, jo diria que a mi em sonava alguna veu. Quins actors tenim aquí?
Doncs ja, quan t'hagi dit els noms, mira, tenim a Bradley Cooper.
Vale, és que anava a dir, quan sentia les veus, dic, ui, aquests són coneguts.
Bradley Cooper i Kate Blanchett, que diguéssim són els dos grans protagonistes de la pel·lícula. També tenim a la Rooney Mara, la Toni Collette, el William Dafoe, el Ron Perlman. Sí, sí.
O sigui, compte, perquè déu-n'hi-do, no? Perquè tant el director com el repartiment que dius és potent.
Sí, a més és una pel·lícula que ha rebut... Bueno, que té de moment premis, no, perquè encara els premis importants s'han de donar, però sí que té nominacions a millor pel·lícula de l'any en diferents, això del sindicat d'actors, les associacions diferents de crítics, i d'aquí unes setmanes, quan ens arribi als Oscars, probablement sigui una de les pel·lícules que es pugui tenir en compte.
Sí, apostem per aquesta?
Sí, sí, de moment tot sembla que sí. A més, als Estats Units es va estrenar això el desembre. Normalment, quan fan aquest tipus d'estrenes, és ja pensant a la temporada de premis.
I en aquest cas, siguent el director que és Guillermo del Toro, també heu tenir un punt, no, de misteri, com deies, com per exemple pot ser Laberinto del Fauno, no sé si té aquest punt estètic, no, o canvia totalment i canvia de...
Sí, de a veure, l'estètica és més així tirant al cinema negre, aquest clàssic que es feia als anys 40, amb aquells vestits, aquells barrets, aquella cosa, i aquí, o sigui, potser la part més del Toro seria quan l'acció es trasllada en un circ, perquè, bueno, és la història d'un home que, bueno, vol tenir un gran futur. I el que acaba passant és que acaba treballant un circ on coneix, doncs, gent molt diversa i diferent, cadascuna amb talents diferents, i mirarà a veure com pot treure'ls alguna cosa en el talent que tenen aquests individus.
I em recorda una mica el Gran Showman, una mica. No sé si anem per aquí o no anem per aquí.
No, bueno, no,
a més,
no.
Que el Gran Showman és musical, però...
Sí, però com té aquest... més sí. De bon rotllo, no?
Aquesta té el no, el mal rotllo que té el Toro, que sempre hi posa el seu toc.
Clar, és que aquí també l'objectiu que acaba fent aquest individu amb tota la gent que està muntant allà l'espectacle és trobar una manera d'estafar milionaris. Aleshores, entre ells tramen tota una sèrie d'estratègies per buscar milionaris i sagnar-los fins a l'últim dòlar.
Andrew, aquesta està bé, no? Té bona pinta, sí. Aquesta, a més,
sí.
Repartiment i tot plegat, jo aquesta és de les que veuria. O sigui, aquesta me l'apunto per anar a veure el cap de setmana. El que passa que la següent que portes, no sé quina de les dues em fa més il·lusió, perquè aquesta
Mira,
és impressionant.
La següent és... Bueno, m'ho he passat molt bé veient-la, que és El mètode Williams.
Tengo a dos grandes jugadoras de tenis. Solo necesitamos un club. Para que pasen de niñas prodigio a profesionales.
Saluda, Serena. Venus Williams.
¿Qué me dice?
Nadie va a prestarse. Hay que dedicarle horas y horas. E incluso teniendo recursos económicos ilimitados, es como intentar que alguien se crea que tiene a los dos próximos Mozarts en casa.
Bueno, només amb això jo crec que més o menys, no? Veiem de què va. A més, per qui no sàpiga, no? La veu, perquè jo crec que és una veu superreconeixible de l'actor, te'l deixo dir tu, però és que a mi m'encanta.
El Will Smith.
Exacte, és que és, vamos, és meravellós. Sí.
I aquí ho fa superbé, perquè bueno, interpreta el pare de les tenistes Venus i Serena Williams, i la història que ens explica és la relació amb el pare i com el pare les va protegir i les va convertir en dos de les millors tenistes, si no potser una d'elles la millor, de la història del tennis. Vull dir, és que és espectacular.
Perquè imagino també que han agafat tota la història real aquí darrere, no?
Vull dir,
sempre a les pel·lícules s'hi posa algú més, no? Però bueno, al final estan explicant la història d'aquestes dues grans tenistes.
Sí, més que res, la pel·lícula per això està centrada en el pare. Eh? De fet, la versió original es diu King Richard, que és com a ell se'l coneixia. I és una cosa molt curiosa, que si ara no has escoltat el tràiler, quan parla de les seves filles, o quan es dirigeix a les seves filles, els diu pel nom i cognom. Li diu, Venus Williams, fes això, Venus Williams, fes l'altre, no?
Sí, és veritat, això.
I els... perquè ell té... O sigui, és que aquest home és un... O sigui, quan vegis la pel·lícula veuràs que realment era un tipus realment especial i que tenia les idees molt clares. I tot li va sortir molt bé, però si no li hagués sortit bé hagués estat un drama, això. Perquè...
Clar, és que a més, no, com dius tu, escoltant el trailer pots pensar que és d'aquells típics pares, no, que explota els fills per portar-los pel camí, bueno, perquè es facin, per fer-se milionaris, no? O per intentar-ho, sí, sí, almenys. Però llavors veus, no, escolta, jo no l'he vist la pel·lícula, però he vist el tràiler i veus que té, que realment es preocupa per les seves filles, que va més enllà de ser la típica història de, no, vull guanyar-me diners a base de les nenes.
Sí, de fet, les dues coses que has dit són certes i queden així reflectides a la pel·lícula. És a dir, ell quan es casa en segones núpcies amb la que serà la mare de les dues tenistes, entre ell i ella construeixen un pla, tal qual, de què han de fer per convertir les seves filles en tenistes. I tenen dues filles perquè tenen l'objectiu de seguida que, o sigui, amb una edat molt, molt, molt petites, això, a partir dels 5 anys, entrenar-les amb el tennis i duir cada dia. I això veus que cada dia se les endú a una pista de tennis on ell fa d'entrenador. Una pista de tennis que està en un barri pobre, perquè són pobres, viuen en un barri marginal, i allà doncs, han de conviure amb les bandes i la convivència no és fàcil. Aleshores, quan les...
I també coneixerem el per què, perquè això és una cosa que, bueno, almenys jo no sé si que tothom coneix les dues tenistes, però el per què el pare, no, en aquest cas, que és el protagonista de la pel·lícula, li agafa l'obsessió amb el tennis, perquè podria haver dit, no, vull que siguin futbolistes, m'entens? No, s'explica, sí, això?
Sí, perquè bàsicament perquè el tennis li agradava amb ell i ell és entrenador. O sigui, la seva formació deixa entendre que és d'entrenador de tennis. I aleshores ho treballa ell amb les seves filles. Bàsicament això, però ell entrena, o sigui, molt autodidacta. I tot el que els ensenya amb elles, o sigui, ho ensenya ell. Sí que arriba un moment que ell sap, perquè elles puguin donar el pas, que necessiten un entrenador professional. I el tio entra en clubs d'aquests de tennis amb molta pasta i se'n va a veure a l'entrenador de John McEnroe. I li diu, no, perquè a vegades envien cartes i així, no, el tio hi posa la cara, va allà, li diu, mira, aquestes són les meves filles, ja que són aquí, doncs, i a més està en un moment que està Pete Sampras, que ell també està entrenant a Pete Sampras, i li pregunta, què fem? I el Pete Sampras li diu, no, a veure, que te facin una demostració, a veure què saben
fer. A veure què són capaces de fer, no? Sí,
sí. Sí. I bé, veurem que no és fàcil, perquè, esclar, el món del tennis... està molt lligada a la competitivitat, és a dir, quan les nenes de molt petites, amb una edat d'això de 10-12 anys, ja entren en aquest món, entren a competir, a fer competicions, i això és just el que no volia el pare, que entressin en les competicions perquè això anava una mica en contra dels seus valors. Ell volia que només entrenessin, sense competir, i quan estiguessin preparades que competissin, perquè clar, també en algun moment de la pel·lícula veiem com moltes d'aquestes nenes que comencen tan petites de seguida es tornen molt adultes quan en realitat són nenes, i això els hi crea, doncs, bé, problemes d'addiccions, problemes que no són propis de
nenes d'aquesta edat, sí,
és que són nenes, i ell les protegeix al màxim i no les deixa competir fins que la cosa més o menys veu que estan preparades, i li costa, perquè és això el que comentaves tu, que les protegeix moltíssim.
Bueno, està bé. Jo no vull... És que, clar, aquesta és de les que jo sí que vull veure. M'has dit que és bona, no, també? O sigui que
sí,
aquesta...
Sí.
Aquesta segur que la veuré, perquè aquesta és, a més, a mi el tenis m'agrada, elles m'agraden, o sigui que... I Will Smith m'encanta, o sigui que és com el cúmul de tot per ser una gran pel·lícula. No sé si aquesta tindrà nominacions o no... Bueno, estaria bé que el nominessin a ell com a millor actor, la veritat.
Ell ho fa superbé, Sí, a més, al final de la pel·lícula veus allò, el que fan, no? Aquest tipus de pel·lícula, ensenyen imatges dels personatges reals, i quan veus el pare dius, no, no...
S'assembla, no?
Sí, sí, l'ha tret, l'editeu aquests tics. És un tipus molt peculiar, el pare, vull dir que... Les idees molt ben posades i molt clares.
Però, mira, sí, pels amants i no amants del tennis, que la vegin, perquè només per voler ell actuar també està bé. Què més tenim? És que la següent...
Sí, és un documental. Sí, t'ho explico. Es diu Mi adorado monster. No sé si teniu tràiler o no.
Yo creo que te gustará saberlo. Sí, hay una película de Spanish horror que bebe así del género y se llama Los resucitados.
Bienvenido al castillo de Irás y no volverás.
Hay mucha leyenda alrededor de todo esto. Y ahora es el momento de que contemos la verdad.
O no.
Disculpa, no, yo no conozco a Arturo de Boadilla, ¿vale? No sé qué son los resucitados.
Pero si es la única película de la que yo no puedo hablar.
Te lo voy a contar como lo harían los americanos.
Arturo de Boadilla, madrileño universal, inició en los años 90 el hombre lobo contra los templarios, los resucitados.
Empezaste...
A veure, Ignasi, a mi aquest documental sí que m'ho has d'explicar bé. Perquè els altres amb el tràiler podia interpretar coses, però en aquest cas ni pel títol.
Això és un documental que, de fet, és cert, el personatge que ens presenta la pel·lícula, aquest Arturo Bobadilla, existeix. I és un director de cinema amateur que va dirigir una pel·lícula més o menys que va coexistir amb El dia de la bèstia, de l'Àlex de la Iglesia. El que passa que, clar, l'Àlex de la Iglesia, aquella pel·lícula estava molt ben feta, i aquest home va fer la pel·lícula amb una càmera cutre, amb un VHS, és a dir, una cosa molt, molt, molt d'anar per casa, super, super amateur, amb actors, però fixa't que fins i tot estava el Santiago Segura d'actor.
Ostres!
Sí, que començava aquella època i estava rodant, o sigui, paral·lelament a aquesta i El dia de la bèstia. O sigui, una cosa més ja fent un pas professional i l'altra absolutament amateur. I aquest tio va fer aquesta pel·lícula gravant-la així, no la va muntar mai, i aleshores, un piló d'anys més tard, la va acabar de muntar la pel·lícula com va poder, afegint veus, i això fins i tot crec que va sortir en DVD i tal. I ara han fet un documental sobre aquesta història d'aquest director que va rodar una pel·lícula l'any 94 i la va acabar de muntar, no sé si va ser el 2017 o una cosa així, o sigui, quasi més de 20 anys després. I aquest documental barreja, ens explica tot això, tota aquella pel·lícula cutre que es va fer en aquell moment, i ho fa a través també d'una figura que és un monstre que el va acompanyant, que és el Javier Botet, que fa aquesta figura i que és potser l'element de ficció dintre d'aquest documental que és cert, en realitat.
I això, on te'l podem veure, aquest documental? Perquè es pot veure al cine?
Sí, sí, es pot veure en cinemes. Ah. Sí, sí, suposo que seran poquetes sales, però els documentals no...
Per això, perquè és més complicat, per això.
Sí, sí.
Bueno, i durada? Perquè, clar, els documentals no tenen la durada tampoc normalment de les pel·lícules.
Sí, hora i mitja dura. Sí,
ah,
sí.
Doncs encara. Sí. Doncs mira, doncs apuntat per també un documental. Jo sempre busco documentals que estiguin bé per veure. Doncs mira, apuntat també. També, Ignasi, ens has portat una sèrie.
Sí,
quina,
exacte,
és aquesta?
És Servant.
¿Lian? ¿Lian Grayson?
Hola, señora Turner.
Hola, soy Sam.
Encantada, señor Turner. Su casa es preciosa.
Sí, es un regalo del cielo.
Esperaba que fuese alguien más mayor y menos rara.
Esperamos que aquí te sientas como en casa. Creo que Jericho y tú os llevaréis muy bien.
¿Parece bien? ¿Conoce la situación?
Aquesta, a veure, anem a parlar d'aquesta sèrie. És por? O no és, bueno, por thriller o no?
Sí, però sí? Amb algun element també de comèdia. A veure...
Està bé aquestes barreges, si ho fan bé...
Sí, sí, sobretot, a veure, ara s'estrena la tercera temporada, val? Que és una sèrie d'Apple TV Plus i està creada i dirigeix alguns capítols l'Emanet Shyamalan. És un director que a mi m'encanta i el cinema de terror que fa està molt i molt bé. I són capítols d'uns 25 minuts aproximadament, de 10 capítols, I és la història d'una família, ell és un cuiner d'aquests super prestigiosos, ella és una presentadora de televisió, d'una cadena de televisió local de Filadèlfia, i han tingut un fill i et presenta en un moment en què aquesta parella, aquest fill, ha mort fruit d'una tragèdia quan era molt petit. No explico de quina manera per si
no comenceu
la sèrie, val? Però ja la tercera temporada tot això ja t'ha quedat clar com ha passat. Mm. I de cop i volta el que fa per superar el trauma és agafar un d'aquests, com es diuen, newborn, o saps que són com ninos que s'assemblen molt a bebès?
Ah, sí, aquells, sí, ja sé quins són. Sí.
Doncs contracten fins i tot una mainadera perquè cuidi del nino. Imagina't, o sigui, van portant la... Perquè ella està molt malament, o sigui, el que li ha passat l'ha deixat absolutament traumatitzada. I de la nit al dia, aquest newborn es converteix en un bebè de veritat.
Ostres.
I aquí el misteri.
Uau, aquesta és potent, eh? Quants capítols hi ha per temporada?
Són 10 per temporada. I
o sigui, que n'hauria de veure 20.